T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Buenas tardes, Amelia.
Hola, bona tarda. Què tal?
Avui parlem amb l'Amelia, que és metgessa de família i també té una consulta de medicina naturista. Parlem amb l'Amelia perquè ella farà un taller sobre nutrició subtil i amanir en consciència els aliments, que a molts ens pot sonar una miqueta raro, però de seguida suposo, Amelia, que ens ho explicaràs.
Sí, crec que sí, una mica.
Vale. Amelia, què és la nutrició subtil?
Sí, bueno, la nutrición es un proceso por el cual asimilamos líquidos alimentos, pero en distintos niveles podemos extender esa misma asimilación a procesos biológicos, físicos y distintos niveles, ¿no?, que van más allá de la ciencia que pueda explicar. Entonces, podemos utilizar perfectamente la nutrición como toma de conciencia, es decir, el momento de ir a comer, alimentarnos, pues para decir, vamos a poner un poco de conciencia. Y lo hacemos continuamente sin darnos cuenta. Es como la respiración. Puede ser voluntaria o podemos modificarla un poquillo.
Vale, pues una respiración voluntaria y que la utilizamos para sobrevivir.
Sí.
O puede ser una respiración con conciencia, que la podemos utilizar para más cosas. Igual con los alimentos, Amelia.
Sí, perfectamente, con los alimentos, con los sonidos, con lo que percibe el ojo, el oído, con los sentidos. Y bueno, simplemente es, en la vida, pues de repente comernos una naranja, pues dándonos cuenta de que estamos en el momento comiendo una naranja, o para dejar de comer una naranja mientras conducimos o mientras hablamos o escribimos o hacemos otra cosa. Lo que los antiguos yoguis decían, pues cuando comas, come. Hacer una cosa a la vez y simplemente llevar la mirada a lo que estás haciendo. Lo que pasa es que la nutrición pues lleva a nivel del sistema nervioso vegetativo autónomo, es decir, los alimentos se te van a asimilar en el intestino sin darte cuenta. Pero tú puedes modificar un poco la calidad de las moléculas si tienes una mirada de conciencia en el momento de que ya estás empezando a digerir, ¿no?, en la boca.
Amelia, ¿cómo lo hacemos? Explícanos paso a paso. Por ejemplo, nos has puesto el ejemplo de la naranja.
Sí.
¿Podemos seguir con el ejemplo de la naranja o, si quieres, podemos introducir otro alimento?
Sí, un alimento o cualquier cosa. Pero el momento de sentarnos a la mesa o incluso... Un ejemplo muy interesante es cuando hacemos la comida con cariño o que estamos ahí en el momento sin pensar en otra cosa. Es decir, estamos realmente ubicados, ¿no? Haciendo la comida, mezclando cada alimento, y si nos encontramos con un buen humor ese día, pues evidentemente la comida, aunque tenga los mismos ingredientes que otro día, pues sabe mejor, ¿no? Eso nos ha pasado un poco a todos.
Sí.
Entonces, de un maestro de medicina naturista aprendí eso. Se quedaba él, nos transmitió de que la calidad de la vitamina C, de las moléculas, porque luego, aprendiendo un poco de bioquímica en la universidad, pues, y de proteínas, te das cuenta de que si tú estás ahí consciente de la forma de la naranja, la miras, la pelas, esa probablemente, aunque no está demostrado, esas vitaminas se van a absorber mejor, porque tú estás plenamente ahí en el acto de pelar la naranja, ¿eh? Y bueno, nos sirve un poquito de meditación también, ¿eh?
Ya. Meditación las 24 horas del día.
Sí, en realidad, verdad que lo ideal sería vivir el presente, como dice el Tolle, pues estar. Entonces, ¿por qué no utilizar la hora de comer o no la hora de comer, sino también la hora de respirar, verdad? Y meter un poquito de nuestra parte. Esto tiene un poco de física cuántica, es decir, el observador modifica el sistema, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos en la mano pues el cubierto y tenemos en nuestro poder el estar bendecir incluso la comida a nuestro estilo y ya esas moléculas tornan de otra calidad.
Parece, y también parece extraño, ¿no? Parece mentira.
Es magia.
Es magia. Que la magia no existe, simplemente es que, o sea, la magia existe, simplemente es que no la podemos ver con los ojos humanos y nos cuesta de creer las cosas.
Claro, yo me he dado cuenta, bueno, el Masaru Emoto con lo de la memoria del agua y tal, pues ahí es un buen ejemplo. Lo que pasa es que la ciencia, y luego a nivel biológico, pues es muy difícil hacer ciencia. Pero a nivel individual, ¿por qué no ponerlo en práctica? En medicina, cuando damos un paracetamol, lo podemos dar con conciencia o podemos darlo así. Entonces, es el efecto placebo realmente. Pero tenemos que tener en cuenta ese efecto, que es muy importante, porque modifica nuestras proteínas.
Es muy interesante. Y también supongo que depende mucho del cocinero, del carácter del cocinero. Todo se pega, ¿no? Yo quería comentarte, Amelia, antes de continuar con nuestra conversación o con la entrevista, que yo tengo amigas conocidas que incluso han decidido no ir a comer fuera por este motivo, ¿no? Porque quizás es un poco extremo. Bueno, pues porque ellas prefieren hacerse su comida, tocarlo con sus manos, ponerle su vibración y lo que tú decías un poco, ¿no? Esta sutileza que no se percibe de manera física, pero que existe realmente.
Existe, y también convivimos con nuestro estado vibracional en el momento. Quiere decir que hay veces que pues yo tengo mi cabreo, entonces hago la comida de otra forma y realmente pues bueno, tengo que admitir en ese momento que estoy así, y claro que afecta al resto, pero tampoco hay que preocuparse mucho. Lo que sí que es verdad que vas a un bar y te ponen un café con amor y se nota también, ¿eh? Sí. Entonces, también los pensamientos son un alimento, ¿no? Y mismamente nosotros, si nos paramos a analizar nuestros pensamientos, tenemos en nuestra mano el poder dirigir un poco, ¿no? Hay pensamientos que te pueden hacer, te pueden cambiar el pH. Hay un físico francés que ha hecho estudios en esto, ¿no? Un pH ácido crónico puede modificar tus proteínas y es la base del cáncer, por ejemplo. Pero tampoco tenemos que estar muy forzados a decir, pues bueno, pues voy a hacerlo, voy a estar bien.
Que sea algo natural, ¿no?
Sí.
Vamos a hacerlo y si un día no lo hacemos o si se nos olvida, bueno, no pasa nada, ¿no? Seguimos haciéndolo, intentándolo al menos para el cambio.
Sí, tú puedes comerte un yogur caducado y si te lo comes con gusto, pues no va a haber ningún problema. O incluso hay gente, yo conozco un chamán, coge un cigarrillo y le da dos pases mágicos y dice, ya no me hace daño.
Claro.
Pero es algo que debemos de utilizar y los niños nos lo hacen también y podemos aprender de ellos. Pero sí, hay que los en India también son muy muy pesadicos, pero para bien, de comer la comida con la mano, porque realmente es una forma de adorar la comida.
Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que más que con cubiertos, quizá con la mano, porque con la mano también estás transmitiendo tu energía en cierta manera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que si un día estamos así un poco de capa caída, pues no hay problema, ya pasará. Quiero decir, en todo entra forma parte, porque es como un equilibrio, ¿no? Entonces un día va para allá, otro para allá. Tampoco tenemos que preocuparnos en que sea... Pero bueno, poner por lo menos, si estamos un poco mal, tenemos en nuestra mano girar un poco eso, pero tampoco... Sí, simplemente dices, pues utilizas la comida como... Como luego son tan bonitos los procesos químicos a nivel de absorción a través de la piel, de los alvéolos pulmonares, del intestino. Es que es un misterio el intestino para todos, la verdad.
Supongo, Amelia, que igual que cambiabas de los cambios, las proteínas o algo así más apuntado, yo soy de letras y tampoco me cuesta un poco entender. Supongo que también el comer con conciencia y percibiendo esta sutileza de la que hablabas en la nutrición, uh-huh. también puedes hacer incluso que un alimento, como lo que decías del cigarro, ¿no? Que en principio no es muy recomendable, pues pierda sus digamos propiedades negativas. ¿Es posible eso también, Amelia?
Yo pienso que estamos en contacto con la materia y la materia se puede modificar. Hay veces que pues el mismo cuerpo te va a pedir algo más graso o algo más liviano, ¿eh? Entonces hay que escuchar. Y sí, no, yo pienso que cuando un niño no la... Bueno, hay que tener un poco de cuidado y inculcarles un poco de cultura también, pero si les apetece algo es por algo, ¿no? Enseñar la variedad. Y sí que en cierto modo podemos modificar. Habría que hacer más estudios. Los del Masaru son espectaculares, la verdad es que es una prueba de cómo simplemente llevar una camiseta con un nombre o con otro te puede modificar el agua. Entonces, como somos completamente un 70% de agua, pues si llevamos una camiseta con una calavera pirata o una camiseta pues que tenga un corazón, pues es posible que nuestra vibración, nuestra frecuencia, las proteínas puedan cambiar. Me van a matar los científicos, pero es así. Tenemos ahí un margen de actuación grande, yo creo. Entonces, cada uno podemos hacer lo que queramos.
Sí, pero ¿es posible no caer en la paranoia sabiendo todo esto?
Sí, sí, sí.
A ver, porque hay gente que,
sí.
que es muy, ¿cómo te diría?, fetichista o que ya tiene tendencia a obsesionarse con cosas, ¿no? Y ahora...
Sí.
Pues lo que hablabas tú de la física cuántica o lo del agua,
sí.
todo esto es muchísima información. Por ejemplo, yo tengo el poder de como somos el 70% agua, uh-huh. pues igual que el agua se transforma con los mantras, con meditación, ¿sabes? Que podemos cambiar las partículas del agua, los átomos, uh-huh. también podemos cambiar todo nuestro cuerpo. Pero claro, si una persona quiere hacer ese cambio y tiene la tendencia arraigada de pensamientos negativos a nivel muy 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 profundo, a nivel del inconsciente, uh-huh. pues se puede producir un choque. ¿Cómo solucionar todo esto, Amelia?
En realidad no hay que imponer nunca nada. Si un adolescente tiene que pasar por la época esta heavy metal y es perfecto, si no, no hay nada malo ni bueno. Y un tiempo que la gente decía pensamientos positivos, pensamientos negativos. Depende, cada persona busca su equilibrio, cada persona trae su pasado consigo misma o sus historias que tiene que resolver o no resolver, como yo. Luego tenemos un parte de libertad.
El libre albedrío, ¿no, Amelia?
Sí, yo lo que me gustaría transmitir con esta idea de la nutrición sutil es un poquito de que nosotros somos un poco responsables y de que podemos hacer lo que queramos, es decir... Yo puedo intoxicarme si quiero, o sea, puedo perfectamente y noto cómo mi cuerpo cambia cuando como una cosa o como otra. No es malo ni bueno. Lo que pasa es que lo puedo hacer. Entonces, yo quiero transmitir que en tus manos está lo que tú quieras. O sea, lo que a mí me vale a lo mejor a otro no le vale.
Sí.
Pero que, por ejemplo, el vivir en el campo, para mí, por ejemplo, es la mejor nutrición.
Uh-huh.
El ver salir el sol como gira ratán, eso también recibes una luz y la luz también es alimento.
Uh-huh.
Entonces cada uno puede hacer lo que quiera. Y dice, pues yo prefiero los baños de luna. Pues bueno, pues muy bien. Entonces es un poco... No, por supuesto que no voy a dar ninguna pautas. Haremos un par de ejercicios en práctica y luego pues cada persona tiene que encontrar su lugar. La nutrición nos puede ayudar a encontrar el lugar en el mundo, porque te puede ayudar a, no sé, a descubrir.
¿Cuándo es este taller, Amelia?
El sábado 13.
Sábado 13. Uh-huh. Eso quiere decir que cuando este programa salga ya habrás hecho el taller. Con lo cual, sí, porque se emite el día 15 de febrero.
Bueno.
No importa. ¿Nos puedes decirnos esos ejercicios?
¿Prácticas?
Sí, a lo mejor si vuelves a hacer el taller, pues la gente le interesa y puede asistir.
Bueno, es un juego, ¿eh? Como todo en la vida hay que hacerlo con un toque lúdico y un toque mágico, ¿eh? Entonces, pues uno es una visualización de las superficies que contactan con el exterior, a nivel pulmonar e intestinal, una visualización y de la piel. No tiene mucho, porque creo que es poco tiempo tampoco. Y lo otro es un juego que me enseñó un chamán.
¿Qué juego es? ¿Qué juego te enseñó el chamán?
Vamos a intentar modificar las moléculas, ¿vale? De un líquido, de una sustancia. Debe ser vino, puede ser agua, puede ser zumo, ¿eh? Lo vamos a hacer. Que sale, que no sale, que da igual. Es que a mí me da igual, como dicen los yoguis, ¿no? Me da igual el fruto de la acción. Vamos a pasarlo bien, que lo interesante es vivir el momento. Y bueno, que nos enfadamos. Que no nos enfadamos, yo qué sé. La vida es... Yo creo que uno de los mayores gustos que te da es admitir pues este flujo de pensamientos o de sentimientos, ¿no? No podemos, no quería tampoco que con la historia sutil, viviéramos como florecillas, ¿verdad? Porque el tantra, por ejemplo, el yoga tántrico, pues te ayuda a reconectar con la tierra, ¿eh? Y luego, pues a ir buscando todos los lugares, ¿no? Entonces no es más sutil el que vibra en una frecuencia de onda más alta, sino que nosotros aquí tenemos un peso molecular, ¿no? Tenemos unos huesos, unas historias y luego tenemos una parte divina y una parte animal. Entonces es una conciliación, ¿verdad? Ajá. Porque decía Mario Sats, que decía San Juan de la Cruz, que el corazón estaba situado en un lugar muy interesante porque estaba entre los intestinos y la cabeza, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues reconocemos un poco los intestinos, ¿eh? Pues estamos ahí conciliando el corazón y la cabeza. Sí, vaya rollo.
Bueno, Amelia, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros.
Sí, ahora la dispersión también.
Bueno, ¿y quién no está disperso hoy día? Es lo que tú dices, ¿está presente?
Luego nos integramos, no pasa nada.
Sí. Ya nos iremos integrando con nosotros mismamente.
Dentro de los años hablaré catalán.
¿U otro idioma?
Hombre,
ahora estás, nos hablas, estás en Guadalajara, me decías, eres médica rural.
Sí, estoy en Checa, que es un pueblo que está pues a 100 kilómetros de Teruel, pero es Guadalajara.
Y está nevando.
Está nevando, mira, las campanas, ¿ves? Y las campanas también nutre.
Y me explicabas que eres médica para todo, atiendes lo que sea, incluso en helicóptero, en zonas que están muy muy alejadas, ¿no?
Sí. En Molina de Aragón estamos a 140 kilómetros del hospital y a veces no nos da tiempo a llegar con el bebé o...
Bueno, pues un parto en casa, que siempre...
Joder, es precioso, muy precioso.
Eso sí que es una cosa divina.
Hoy, ¿no sabes la luz? Qué increíble, que... Todo muy bien, la verdad es que estamos ahí entre la vida y la muerte, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que el espacio natural, las montañas, el cielo, el río, te recoloca. Y el río Ebro también, que bajamos en piragua,
¿sí?
con Lluís de Benifallet,
¿sí?
Los de la fluviofelicidad, también es espectacular. El río Ebro le tengo un cariño impresionante.
Pues Amelia, felicidades por esa alegría, por esa sencillez y por esa sutileza que supongo que transmites en cada acción hacia los demás. Gracias, Amelia.
Muchas gracias, Araceli.
Que vaya
un
muy
abrazo.
Bien. Chao.
Adiós.
Bona tarda, Elisabet.
Hola, bona tarda.
Avui parlem amb l'Elisabet Ros. Ella és terapeuta, fa shiatsu, massatge tailandès, massatge ayurvèdic, tècnica metamòrfica, també quiromassatge, reflexologia podal i també és monitora de tai chi. Déu-n'hi-do, Elisabet. Fas moltes coses.
Déu-n'hi-do. Quan comences amb aquestes teràpies, cada vegada vols saber més.
I vas fent.
I vaig fent.
Pues llavors ja t'agafarem per altres cops poder parlar amb tu de més coses. Avui parlem d'un taller d'experimentació amb els 5 elements que faràs pròximament quin dia, Elisabet?
Doncs mira, comencem el 20 de febrer
sí.
amb la institució Sirga
sí.
a Roquetes, Tortosa.
Val. En què consisteix aquest taller, Elisabet?
Doncs bueno, havia pensat que amb tot el que he estudiat fer una combinació i estudiar l'emoció de cada un dels elements dintre de nosaltres. Estem composats cada un de nosaltres per 5 elements, com és l'aigua, la fusta, el foc, la terra i el metall, basat en medicina xina, i cada un d'aquests s'otorga uns òrgans al cos i una emoció.
Uh-huh.
Llavors, en cada un dels dissabtes, que ho farem un cop al mes, estudiarem una emoció i un element a través de la música, el color, la sensació, l'emoció, una miqueta de massatge. Farem també mudres i exercicis de tai chi.
Molt bé. Un taller molt complet.
Sí, bueno, perquè la gent es conegui una miqueta més i depèn en quina situació de la vida, doncs ella mateixa pugui aplicar uns exercicis per ajudar-se a si mateix.
Com s'experimenta amb els elements? M'estàs dient que treballareu amb música, també amb massatge, amb més coses,
sí.
Però com s'experimenten? Com saber en quin òrgan li correspon un element i les emocions associades? Per exemple, és molt conegut ara que el fetge s'associa a la ira continguda, de vegades per sobre amb problemes d'alcoholisme. Dic jo, Estic ara divagant,
sí, sí,
potser.
Digues, digues. No, no, ja va ser.
I, però quin és l'element del fetge?
L'element és la fusta.
La fusta.
La fusta. I això nosaltres ho estudiarem per medicina xina i que, bueno, és a través de siatsu. Jo soc terapeuta en siatsu, ho estudiarem a partir d'aquí, de la medicina xina. Ells consideren que la fusta és, bueno, és la ira, la frustració, també és el començament d'algú. Llavors, bueno, si tu deixes la teva ira i la frustració, segurament comences una nova etapa a la teva vida.
Sí, però com fer que la fusta ens ajudi? No sé, suposo que si dones nocions dels 5 elements en un taller és perquè conèixer, associar l'òrgan, l'emoció amb l'element pot ser beneficiós. Llavors, m'estàs parlant de la fusta, en el cas del fetge que hem tret.
Sí.
Com treballar amb la fusta, per dir-ho d'alguna manera, perquè no per contenir l'emoció, sinó per dissoldre-la més aviat?
Nosaltres, aviam, ho farem a partir d'exercicis de tai chi, de fusta, bueno, i de meridians, on, aviam, a partir dels exercicis de tai chi veurem els estiraments de meridians, per on passa la nostra energia de la fusta dintre del cos, i a partir d'aquí treballar. Bueno, ho farem així. I també amb algun joc, no? Per veure com està aquest òrgan dintre de nosaltres. Provocar una ira, per exemple, en el cas de la fusta, o provocar l'emoció de por, en el cas de l'aigua. Llavors, sí, depèn com reacciones tu, sabràs com és el teu òrgan, i sabràs per on agafar-te i per on treballar.
Val. I treballaràs amb els exercicis que tu ensenyaràs, suposo.
Sí, jo els ensenyaré uns de tai chi i ensenyaré uns altres que són basats en mudres, que són diferents posicions de mans i amb unes frases de positivisme que ens ajuden a, bueno, a integrar tot això dintre de nosaltres.
Val.
Llavors, la posició de mans i mudres ve de la Índia, està basat en medicina ayurvèdica i, bueno, tot això forma un estat energètic dintre de nosaltres que ens ajuda diàriament.
Tu fas un compendi, agafes moltes coses d'Orient, mm-hmm, i fas una globalitat. Fiques a la bueno, coctelera i te surt el sistema Elisabet, no?
Bueno, sí, jo què sé, és que a mi m'encanta. Estic enamorada d'Orient i penso que és una gran filosofia que tenen, que porten més de 3.000 anys en peu i segueix funcionant. Llavors penso que ens hem de fixar molt amb les coses antigues que funcionen, encara ara, no? I, bueno, nosaltres tenim moltes coses que comencen a funcionar i coses que no funcionen tan bé. Llavors, bueno, suposo que amb tots els meus coneixements d'Orient, doncs sí, hem fet un còctel per ajudar-nos a nosaltres mateixos.
Quines són les emocions més negatives en el cos humà?
Perdona?
Quines són les emocions més negatives en el cos humà i per què és important treballar-les i com es poden treballar? Hem parlat de la ira, del fetge, però hi ha més coses, no?
Sí. Hi ha, bueno, com t'he dit, la por, per exemple, que s'associa als ronyons, però jo considero principalment que cap emoció és negativa si no la portes a l'extrem. I quan hi ha un extrem és que hi ha un desequilibri dins de nosaltres. Llavors, el que es tracta és d'equilibrar aquesta emoció dins del teu cos. Però realment penso que cap emoció és negativa. Igual en un moment donat tens que tindre que aquesta emoció surti, no?, a la vida quotidiana.
Sí.
En un moment donat, no ho sé, igual un cop d'ira, perquè t'han fet enfadar i tal, fa que tot es col·loqui al seu lloc.
L'important és que no es quedi dins, no?
Exacte. Va bé treure-ho, no? I, bueno, i te situa. La gent també pren d'una altra manera. Poder. I si anem callant, llavors arriba la frustració. I aquí ja tens el sentiment negatiu.
Val. Quins més òrgans si estan, com dir-t'ho, arropleguen aquestes emocions i és important que surtin.
Quins òrgans arropleguen? Sí. Tots els òrgans arropleguen i tots els òrgans arropleguen diferents emocions. Llavors, bueno, tot està bé que surti. És que si t'explico molt... Bueno, t'explico. El que passa és que no volia explicar molt perquè penso que és maco que la gent vingui al taller, sí, ho provi i experimenti. Llavors, si et parlava molt d'emocions i coses, és com deixar una mica... Bueno, és igual, aviam. Totes les emocions són necessàries, cada òrgan té una emoció i... Aviam, perdona, torno a fer la pregunta.
Sí, no, i és que jo també m'he liat en la pregunta.
Sí, perquè m'he perdut.
Estava parlant d'òrgans que sí, contenien emocions.
Sí,
val?
I jo te... Sí, sí, digues.
Llavors, suposo que posant exemples, sí, la gent potser ho entengui millor. Per exemple, el cor, quin seria... Suposo que és una mateixa línia d'emoció, des de la part negativa fins a la positiva, no?
Vale, mira, aviam, el cor, per exemple, com tu has dit, és alegria, no? És l'emoció de l'alegria, no de la tristesa és el pulmó, però si portem l'alegria extrema, podem tindre un atac d'ansietat, per exemple, o un atac de cor.
O sigui que és una alegria no continguda, però és una alegria equilibrada, no?
Exacte.
Parlaves d'equilibri.
Exacte, de tenir totes les emocions equilibrades, però no portar-les a l'extrem. O sigui, totes les emocions són, bueno, les necessitem com a seres humans per sentir que som humans. El que no està bé és portar-ho tot a l'extrem. O sigui, la tristesa en un moment donat és necessària per entendre què és l'alegria, però no la tristesa portada a l'extrem, que ens pot dur a la depressió.
Val, això és molt...
Llavors ens afectaria també a l'òrgan del rinyó, la depressió. Llavors començaríem a juntar òrgans i, bueno, i podem caure aquí amb una malaltia profunda.
Ja, clar, perquè s'ajunten molts bloquejos, no? Moltes emocions extremes, negatives.
Sí, bueno, el que... És que la paraula negativa no m'agrada
ja
molt.
Ja sé que no t'agrada, ja m'ho has dit abans,
no,
però espera, així ens entenem millor.
Bueno, vale, però, bueno, és això, jo crec que és important que tothom pensem que tot passa per algú, que està bé que passi, que res és dolent ni és negatiu, simplement és un aprenentatge a la nostra vida. Llavors, a partir de com estem, el que sentim i com, bueno, i com ens sentim, tenim un gran aprenentatge davant nostre. I sempre penso que hem de donar gràcies a això perquè això ens ajuda a veure altres coses. I hem de passar per aquest moment. Llavors, hem d'entendre que res és negatiu, tot és positiu, i això és, bueno, penso que és essencial. I treballar amb el positiu, no amb el negatiu. Vull dir, res, tot és positiu, tot es pot canviar, i es pot canviar i està a les nostres mans. I es canvia quan nosaltres volem canviar. I això és important saber-ho.
Sí, però de vegades t'enganxes, no?, a coses...
Bueno, ens tornem addictes.
Addictes.
Sí. Ens tornem addictes a un sentiment que ja ens va bé tenir-lo, perquè igual així fem pena o ens fem conversió, que és el que necessitem, no? Llavors hauríem de reforçar l'autoestima en aquest cas. L'autoestima es reforça a través del pulmó.
Com es fa això? Com ho ensenyes tu, Elisabet?
Bueno, jo ho ensenyaré, ja et dic, a través d'exercicis de tai chi, de mudras. Llavors, el massatge que jo practicaré entra una miqueta de shiatsu, que són els canals energètics de cada òrgan,
sí,
que van a través del cos, però també ho treballarem a partir de sentai. I sentai és obrir un canal energètic a través del cos, només tocant dos punts del cos. Llavors, bueno, algú que estigui a les mans de tothom, no?
Tot
que
això...
en un moment donat et puguis aplicar tu.
Me deies que treballaràs un element en cada taller, faràs diferents tallers, no?
Sí, farem 5 tallers i ho farem cada tercera setmana de cada mes, el dissabte al matí, de 10 a 2, ja et dic, a Roquetes. Llavors ho farem durant 5 mesos. Comencem amb el taller de l'aigua i la gent que vingui ha de venir vestida de negre, perquè també treballem amb els colors i cada element té un color amb essencial.
Sí.
Llavors també treballarem una mica la vibració del color, no? Aviam com ens sentim amb aquell color. Que, bueno, el color negre em sembla que no és gaire difícil que tothom tingui.
Bueno, però s'identifica amb la terra, no?
Digue-me.
És el color de la terra, no? És un dels colors
de
la terra. Sí.
No. Bueno, en medicina xina no.
Depèn de l'escola. Hi ha maneres d'ensenyar En el feng shui, per exemple, que el negre sí que és el color que és un dels colors de l'element terra. Bueno. Però bueno, això cadascú, cada maestrillo tiene su librillo.
Bueno, i suposo que amb el feng shui deuen anar una miqueta diferent.
Sí, sí.
El que és curiós perquè bueno, el shiatsu és basat en medicina xina,
sí?
Encara que és massatge japonès.
Sí.
Però és basat en medicina xina. Llavors, no sabia que l'element terra l'atribuïen a l'aigua. Vull dir, m'he quedat bastant parada, però bueno, està bé. Sempre s'aprèn alguna
cosa. Sí. Elisabeta, quina Mira, autoritat ma. De cara a la vida diària? Perquè tu surts al taller, a mi o una persona decideix anar a 5 tallers.
Sí, i... home, això seria el bo.
Sí, és clar, sí. Per a un aprenentatge global, no?
Sí, exacte, perquè cada taller, com que ja et dic, es treballarà un element, a mi m'agradaria que la gent que comencés l'acabés, no? Perquè és una manera de conèixer tots els elements, tots els òrgans, quina emoció tenen, què passa, com està en aquell moment, no? És curiós saber com estàs. A vegades ens sorprenem de com estem.
Sí. Sí, quan comences a treure coses i arribes a un altre estat...
Exacte. I dius, ui, i això ho tenia, no me'n recordava.
És veritat. Elisabeta, quina utilitat després quan acabis, quan la persona que ha anat als tallers, que ha après tot el que tu li has mostrat, com ha de fer en el seu dia a dia? Ha de practicar els exercicis, ha de fer... Tot això li farà sentir-se millor?
Jo crec que jo donaré un arma, o intento donar un arma, per, depèn quina situació de la vida et trobis, com afrontar aquella situació. Llavors, bueno, sabent el que sabran, la gent pot saber quin element en aquell moment està dèficit d'energia, no? I per això està com està en aquell moment de la vida. Uh-huh. Llavors, seria bé que agafés els apunts d'aquell taller i fes els exercicis que vam practicar a classe.
Va. També fa falta una miqueta de disciplina, no? I d'actitud, de voluntat, per sentir-se bé. De vegades costa menys lamentar-se tirar d'on el sofà que no pas fer una miqueta d'esforç, no? Per provar-te millor.
Sí, sí, això és el que hem d'aprendre. És el que et dic, no?
Tot costa, no? La fama cuesta. Val. Elisabet...
Digue'm.
No, m'anaves a dir alguna cosa, tu. No sé. Avui jo ja porto dues entrevistes seguides i estic una mica espessa, però bueno.
No passa res.
Elisabet, no sé si me volies afegir alguna cosa més.
Sí, bueno, això que et comentava, que jo sobretot ho intento tot basar des del punt de vista positiu, no? I... no sé, des del punt de vista d'optimisme, no? Penso que ja a la vida prou coses tenim, hi ha molts moments, tothom està trist, tothom ens lamentem i coses d'aquestes, llavors jo no vull això, jo vull treballar des d'un altre punt, i l'altre punt és l'alegria, les ganes de fer, les ganes de viure, i no sé.
I encomanar-les, no?
Ah, exacte, encomanar-les, que això és el principal.
Que s'encomana aquesta positivitat.
Home, i tant que sí. Vull dir, hem de viure la vida d'una altra manera, l'hem de veure d'una altra manera, des que canviem el nostre punt de vista canvia tot. I això és el que hem d'entendre.
Sí. Doncs, Elisabet, moltes gràcies.
Bueno,
i ja te trucarem per fer-te una altra entrevista de les moltes coses que fas.
Vale, encantada.
Bona tarda, Elisabet.
I si voleu venir, ja ho sabeu.
Gràcies.
cos encotillat. El cos aparador. La primera imatge que donem als altres la dona la nostra cara, la segunda la nostra figura i tal vegada per aquesta presentabilitat que fa de targeta de visita, volguessin tenir una cara bonica i un cos esbel per agradar als altres, que tenen el poder omnipotent de rebutjar-nos. Per a qui sap veure, la presentació del cos dura ben poc fins que ens endevinen la mirada, fins que les nostres paraules ens revelen, fins que la nostra ànima s'atreveix a revolotejar per la imaginació. Llavors el cos ja no destorba, queda lliure d'arrossegar la pesada càrrega social, lliure d'executar els cànons de bellesa, de patir els capritxos de la moda. Quan el cos es converteix en un aparador, els altres ens compren amb la seva aprovació o la seva indiferència. Quan els nostres valors s'inverteixen en un producte deteriorat, la data de caducitat ens delata. Així, com no sempre serem joves, apareix el postís i el maquillatge, la cirurgia i la posi per a caure tard o d'hora en una cosa que fa por, una caricatura de nosaltres mateixos o una imatge decadent de qui no sap integrar les arrugues i els ensenyaments que deixa el temps. El cos màquina. Tenir un cos fort és envejable perquè ens facilita els esforços o potser perquè ens defensa del món. Pot ser que un cos fort sigui també maco, com pensaven els clàssics. Ara bé, un cos vitaminat que corre veloçment en els estadis es lesiona fàcilment. Potser perquè ens hem oblidat que un cos no és un conjunt de peces intercanviables, sinó un tot interrelacionat, impregnat de saviesa. No obstant això, un cos unflat de músculs, engarrotat de sensibilitat i hipertrofiat de narcisisme, està amidant el seu ésser en la balança de les seves abdominals de ferro. La competitivitat ens du a declarar que l'ànima en un cos màquina grinyola. Doncs el que importa no és el sentir propi de cadascun a través del seu cos, sinó clarament la meta. Hi ha un esport d'elit que és un esbirro de la mentalitat productiva i que tot ho amida en desenes de segon i mil·límetres d'alçada i que pensa que per saltar més s'és més. El cos luxuriós. Tenir plaer i gaudir de la vida són objectius desitjables, sens dubte. Ai, per tant, de qui es negui el plaer que reclama el desig, doncs es trobarà en tanta esterilitat que cap llavor germinarà en la seva terra ni carícia sentida deixarà un deixant de gollosa satisfacció. Però, en l'altre extrem, ens trobem amb el cos erotitzat que amaga precisament la negació d'allò que bandera. Quan l'artifici per obtenir plaer és desmesurat o pervers, ens trobem no exactament una pell fina i receptiva, sinó una pell d'elefant, un embotament que es fixa obsessivament en un mateix tema o una compensació davant la dificultat de trobar plaer amb el que és senzill, de saber reconèixer en gust el detall o entretenir-se en el ritual minuciós de les trobades, sense més. Sigui una recerca convulsiva pel menjar o pel sexe, per la velocitat o pel risc, el cos és víctima d'una droga anomenada intensitat quan s'ha perdut la fina frescor de l'ànima. El cos seducció. En un bon sentit, la seducció és un pom que tendim al llarg del nostre desig per trobar-nos amb l'altre, una arma que destila l'amor perquè els atzars no allunyin a la persona estimada. Però quan la seducció és cega, quan en el fons de la seducció no hi ha amor verdader i simplement hi ha un desig desorientat, se sedueix a tot i a tots indiscriminadament. El gest estudiat, els llavis entreoberts, la mirada frunzida, l'escot visible o el paquet ajustat formant part d'alguns senyals que teixeixen tantes vegades el nostre pesa, la teranyina de petits al nostre voltant. Però la seducció que tantes vegades nega a fi de desig li lleva encarnació a l'altre i ho converteix en una projecció, en un miratge, en un format edulcorat de si mateix. Tristament, la conquesta per la conquesta maniata l'altre per a sotmetre'l i per a tornar-lo perillós. el cos tonel, l'ànima infantil que tots duem dins, pensa que no existeix el que un no veu i quan és de bé el que és desagradable, s'ho tira a l'esquena o s'ho empassa directament. De fet, moltes vegades un s'ho menja tot. Al costat de l'entrepà o els fesols, un s'empassa el seu dolor, untat amb una pàtina de llàstima o imatge desvaloritzadora d'un mateix. Es menja la merda de l'altre, la seva ira, la seva crítica, el seu flagel, creient que una vegada dins, en la foscor de les entranyes, en la invisibilitat de les interioritats, ja no faran efecte, ja no minvaran més amb l'agulló de la culpa. Si algun dia la pell va ser un llunyà paradís de sensibilitat i curiositats, es converteix, amb el pas de les frustracions, en una muralla infranquejable. La capa de greix s'espesseix centímetres o metres fins que els cops del món es converteixen en pessigolles i els improperis dels altres tot just són murmuris en el no-res. Res arriba, el cos està anestesiat, ple de desfets que ha anat gelosament guardant per a no sentir. El cos pur. La salut hauria de ser un benestar que es reflecteix en el cos però que ve de molt endins. Entesa no com una cosa fixa sinó com un equilibri dinàmic on s'actualitzen els nostres recursos de vida per adaptar-nos als canvis tant interns com externs. I és cert que cal alimentar-se bé i higienitzar-se a fons per al cos que es vol pur perquè menja encians banyans en llum de lluna i que dorm entre mirallets que anatemitzen les influències negatives està perdent el nord. Per descomptat que el cos té una dimensió sagrada, però el purisme pot ser una altra posi, aquesta espiritual, per a negar la mateixa realitat ontològica del cos. I és que el cos canvia, s'embruta, menja i caga, s'emmalalteix i se sana, es deteriora inexorablement, però no és mai alguna cosa immaculada. El cos és, però el cos que s'ha sentit tan i tan encotillat es queixa, somatitza i es retorça. Perquè si bé acostumem a dir que tenim un cos, també podríem dir que som conjuntament amb el cos, doncs no serà el cos una cristal·lització de l'esperit? Mentre hi ha la possibilitat d'escoltar més i més profundament la nostra realitat corporal i veure que el cos té els seus secrets i les seves raons per no dir que la saviesa de tota l'evolució es desgrana en els hàbits involuntaris i en les respostes fisiològiques que habiten en nosaltres. El cos no necessita un molle. Altra imposició més de com ha de caminar, menjar, fer l'amor, més aviat necessita un cultiu de la seva pròpia sensibilitat, una invitació a l'abandonament, una consciència de la seva respiració i dels seus suports. Llegir en el cos és desxifrar les nostres actituds vitals, les petjades de l'experiència i fins a la destinació, de vegades es llegís entre els seus plecs.
Thank you.
el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, gelea real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.